Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Són les 6. Bona tarda novament, amics i amigues. Salutacions del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem ara per compartir amb tots vosaltres mitja hora de ràdio sobre l'actualitat, sobre l'última hora, també sobre l'aprofundiment i l'anàlisi i les notícies del Papa i de la Santa Seu. Tot això us acompanyarà fins a 6:45. Ara ens posem amb les notícies, després analitzarem l'actualitat política molt carregada en aquest temps de pandèmia i ara també en la fase de desescalada, tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya, i ho farem amb el periodista i analista polític Lluís Foix. Anem a l'actualitat. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Tot Catalunya, notícia d'aquesta tarda, entrarà demà a la fase 3.
Així és, el Ministeri de Sanitat ha autoritzat que les regions sanitàries de Barcelona, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Lleida passin a la fase 3 de la desescalada a partir d'aquest dijous. Per tant, tot Catalunya, com deies, estarà a l'última fase de la desescalada. El pas a la fase 3 serà vigent aquest dijous a partir del moment de la publicació en el butlletí oficial de l'Estat. Amb aquest pas a la fase 3, la Generalitat recuperarà les plenes competències per regular la desescalada i mobilitat. Ja serà l'últim pas per arribar a tot el país. Fins avui, únicament Barcelona, les regions metropolitanes i Lleida es mantenien en la fase 2. Recordem, aquest dilluns Girona i la Catalunya Central van entrar a la fase 3 i les regions sanitàries de les Terres de l'Ebre, l'Alt Pirineu i Aran i el Camp de Tarragona hi eren des de la setmana passada.
Fèlix Millet, Jordi Montull i Daniel Osàcar són també noms propis de l'actualitat d'avui perquè tenen tot just una setmana per ingressar a presó per l'espoli del Palau de la Música.
Així és, Ignasi, data límit el 25 de juny. Serà quasi 11 anys després que es descobrís l'espoli del Palau i que Convergència Democràtica el fes servir per cobrar comissions a canvi d'adjudicacions d'obra pública. L'Audiència de Barcelona ha desestimat els recursos que van presentar les defenses de Millet i Osàcar, que demanaven suspendre l'entrada a la presó per motius de salut. Recorda que van ser condemnats per un cas greu de corrupció política i diu que hi hauran d'ingressar sense esperar que es resolguin la petició d'indult i els recursos d'empara que van presentar.
Les multes a la zona de baixes emissions, que havien de començar a posar-se a l'abril, finalment començaran el 15 de setembre.
Així és, aquesta serà la data en què començaran a multar els vehicles contaminants que circulin, recordem, de dilluns a divendres, entre les 7 del matí i les 8 del vespre, excepte els festius, per la zona de baixes emissions. Només podran passar per les rondes i tenen prohibit entrar als carrers de Barcelona i de l'àrea metropolitana afectada. Es reprèn així el calendari d'implantació d'aquesta zona de baixes emissions que havia quedat suspès per l'estat d'alarma. Seran sancions les que poden caure a partir de 100 euros i en cas de residència es poden encarir un 30%. De moment, només es multaran els cotxes i motos particulars i es deixaran per a més endavant les furgonetes, camions i autocars.
Alerten que els segells Covid-free d'algunes botigues són publicitat enganyosa.
L'Organització de Consumidors i Usuaris ha demanat al Ministeri de Sanitat que prohibeixi els segells que alguns establiments usen per assegurar que estan lliures de la Covid-19, perquè no són certificacions oficials i, a més, no és possible assegurar que no hi hagi contagis. Alguns locals han començat a enganxar adhesius a l'entrada en forma de segell on s'hi pot llegir aquesta consigna, Covid-free. Segons Locu, algunes empreses de neteja han posat en marxa aquestes estratègies comercials per vendre millor els seus serveis, tot i ser clarament publicitat enganyosa.
Un regidor de Vox a l'Ajuntament de Salt, el Gironès, es troba entre els 8 detinguts per una estafa en la compra-venda d'or.
Així és, Ignasi, els Mossos d'Esquadra han detingut 8 persones a Girona per estafar els propietaris d'una botiga de compra-venda d'or i empenyoraments. Entre els detinguts hi ha un regidor de Vox de l'Ajuntament de Salt. A més, han detingut una novena persona per haver robat mig quilo d'or de la botiga. Els Mossos van iniciar les indagacions al mes de març i van constatar que durant l'any 2019 la responsable de l'establiment s'hauria apropiat de joies empenyorades i comprades per la franquícia. Després hauria donat aquestes joies als seus còmplices per revendre-les i treure'n profit econòmic.
por i prevenció davant l'obertura generalitzada de les residències a les visites.
Recordem que el 70% de les residències catalanes estan lliures de coronavirus, una xifra que augmenta setmana a setmana. Són les que tenen color verd segons la classificació que fan les autoritats sanitàries des que es va autoritzar les visites de familiars als territoris en fase 2. Les taronges, que tenen alguns contagiats, però que poden fer aïllaments i adequar espais, s'han reduït ara i són una de cada quatre. Tot i això, encara queden, atenció, 40 residències en vermell, és a dir, que estan en una situació crítica amb problemes de controlar els brots. En aquestes, l'accés dels familiars està tancat i les mesures de seguretat han de ser màximes.
I encara un altre punt internacional sobre el coronavirus. Pequín ha tancat escoles en les últimes hores i ha suspès vols per un rebrot de Covid-19 que veu extremadament greu.
Així ho han qualificat les autoritats locals després d'un nou rebrot de coronavirus que està sacsejant la capital xinesa. Han tornat a tancar llars d'infants, escoles, instituts i universitats i han confinat una trentena de barris. L'origen del brot, recordem, és el mercat de Xinfadi, un dels principals mercats d'abastiment d'aquesta metròpoli de 20 milions d'habitants. El govern municipal ja ha començat a desinfectar mercats, restaurants i campus universitaris i està fent test de coronavirus als seus treballadors i responsables, segons han anunciat les autoritats sanitàries de la ciutat. Els últims dies hi ha hagut 137 casos a un ritme gairebé constant d'una trentena cada 24 hores. Tot plegat arran de les mesures dràstiques que prenen els governants de la ciutat. Ja s'ha tornat al nivell 2 d'emergència en lloc del 3 que hi havia fins ara i que reflectia una normalitat aparent.
I l'arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, Joan Josep Omella, ha lamentat aquest migdia el que ha qualificat d'alt grau de crispació en la vida política espanyola en aquests mesos marcats per la crisi econòmica, social i, sobretot, sanitària per la pandèmia del Covid-19.
Ha estat durant la seva participació aquest dimecres en un col·loqui en línia organitzat per la Fundació Pau Sisè, al costat del vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos, per abordar el món després del coronavirus. El cardenal ha remarcat la importància de crear espais comuns on debatre de manera assossegada i ha dit que els polítics han de pactar, però no només ells, s'han d'obrir a totes les iniciatives privades i socials per dialogar tots, perquè a tots ens preocupa el bé comú per sobre de la ideologia, ha dit el cardenal. Joan Josep Omella també ha explicat que aquest és l'únic camí i per això hem de posar taules als carrers per seure tots. Segons el parer del president de la Conferència Episcopal, necessitem líders socials i polítics coherents que facin el que diuen i estiguin arrelats en aquesta realitat de patiment.
Per cert, que també el cardenal Omella ha avisat i ha demanat als líders europeus que recuperin els valors cristians. Tot això en una intervenció on s'han tractat molts temes. Passen 8 minuts de les 6, de seguida el pensament del dia. L'aportació del pensament d'avui ens la fa el director d'aquesta casa de Ràdio Esteli Catalunya Cristiana, Jaume Aymar.
Déu vos guard, la mort del periodista Manuel Cuyàs ha commocionat el món periodístic, cultural i polític català. Cuyàs era un mataroní de bé, bon coneixedor de la capital del Maresme i que, a més, gaudia ensenyant-la. Parlava de les dues parts històriques, l'antiga i la nova, la de la Basílica de Santa Maria i la de l'Església de Santa Anna, que formava part d'un antic col·legi enderrocat en època recent, pertanyent a les escoles pies. Home creient, Manuel Cuyàs era precisament antic alumne dels Escolapis, un orde religiós amb el qual mantenia bona relació. L'estil de Cuyàs ha estat definit com una barreja d'ironia, escepticisme, bonhomia, una mirada entre sorpresa i sorneguera de la realitat i un llenguatge ric i clar. El vaig saludar en una ocasió a Montserrat en una visita històrica. Es dolia sincerament que alguns joves periodistes, per la manera que anaven vestits, no sabessin estar a l'alçada de les circumstàncies. Ell sempre ho va saber estar. Descansi en pau.
El mirador de l'actualitat.
5 minuts i mig i serà un quart de 7. Ho dèiem ara fa un moment a l'informatiu. El cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, ha demanat als polítics que aturin la crispació. Novament, no és la primera vegada que ho fa aquests dies en intervencions públiques. Omella ha participat en un col·loqui online organitzat per la Fundació Pau Sisè al costat de l'exministre d'Economia espanyol i actual vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos. Han abordat el món després del Covid-19 i, com dèiem, ha lamentat el que ha qualificat d'alt grau de crispació. Una tensió aquesta que fins ara està impedint que es duguin a terme acords polítics. Per exemple, Omella, i agafem la referència d'aquesta frase seva per abordar temes polítics més generals, ha dit que li fa molt de mal aquesta imatge que donen de crispació i enfrontament, i fins i tot ha comentat que sembla que la gent estigui desitjant que els polítics s'enganxin i es barallin entre ells perquè això sembla que dona conversa. I avui parlem de la situació política en general a Catalunya i Espanya amb el periodista i analista Lluís Foix. Senyor Lluís Foix, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, gràcies a Déu. Com està vostè?
Bé, ja hem superat, fins ara hem superat...
La preocupació, no? El perill, vaja.
Perill, sí, bueno, sembla ser que sí, no?
Tot i que s'ha de vigilar, no podem abaixar la guàrdia, oi?
No, evidentment que no, perquè veient el que passa arreu, o sigui, no és una qüestió local, ni una qüestió, diguem, una qüestió peninsular o espanyola o europea, sinó que és arreu del món, no? Aquesta xifra que avui ha sortit, doncs, que han mort més nord-americans com a conseqüència del coronavirus que no pas els que moriren a la Primera Guerra Mundial, molt més que els que moriren a la Guerra de Vietnam, doncs indica fins a quin punt ha estat devastador aquesta pandèmia, no?
Sí, és una pandèmia terrible i ara tenim aquestes notícies preocupants de Pequín. Potser podem tenir més esperança que ara fa 4 mesos, però déu-n'hi-do, no és cap broma que Pequín estigui reimplantant mesures dràstiques, oi, per frenar un nou brot del virus.
Sí, i potser també el que seria interessant, suposo que més endavant se sabrà, no? Perquè però encara que sempre és molt difícil quan es produeix una pandèmia, doncs saber exactament el nombre de baixes o de víctimes, no? Ara estem, doncs, commemorant els 100 anys de la grip espanyola de l'any 1918, en què es diu que es van morir entre 10 i 50 milions de persones, no? El qual vol dir que la precisió no era molt acurada, no? Uh-huh. Perquè costa molt saber
d'aquest
mort i com ha anat tot, no? Però això ha estat una, a part de, diguem, el dolor i el patiment i les pors individuals i col·lectives que s'han apoderat de tants, de tantes nacions, doncs també hi ha una cosa que a mi em sembla que té interès, i és que no sabem exactament què ha passat. O sigui, avui dia no hi ha una explicació mèdica convincent, ni tampoc hi ha una explicació sociològica, no? Perquè si ens haguessin dit fa molt poc que tindríem, o sigui, que estaríem 80 dies confinats, majoritàriament, no tothom, perquè el país ha estat funcionant, no? Si ens haguessin dit que estaríem tot aquest temps confinats a casa sense moure'ns, doncs ho havíem cregut. I no només ha estat perquè ho deien les autoritats mèdiques o sanitàries, les autoritats polítiques, sinó també perquè jo crec que s'ha apoderat de la societat una por col·lectiva, una temença de que això, doncs, podia ser encara més, diguem-ne, més devastador, no? Tenint en compte, doncs, que en principi, tot va venir de sobte, no? O sigui, de sobte, una de les imatges que no crec que ni durant el temps de la Guerra Civil, segons les pel·lícules i segons les cròniques de l'època, s'havia produït que una ciutat com Barcelona, o Madrid, o París, o Londres, que hagués tanta quietud, tant silenci, tanta gent a casa, no?
Sí, sí.
I això, jo crec que la gent no hem estat a casa només perquè ens ho han dit, sinó perquè hem tingut por. I això jo crec que en aquests moments, afortunadament ara, avui hem superat, jo crec, aquesta por tan impressionant que hi havia, no? En el sentit, doncs, que ja sembla ser, doncs, que a partir de demà, o a partir de demà, a partir sí. de demà al vespre, doncs ja podrem moure'ns per tot. Podrem recuperar la mobilitat.
La mobilitat, que és un aspecte molt important, sens dubte, d'aquesta situació.
I tant, bueno, és bàsica, no?
I tant. Senyor Lluís Foix, d'altra banda, centrem-nos, si li sembla, encara que sigui breument, en el terreny polític, i agafem com a referència la reflexió que ha fet aquest mateix migdia el cardenal Joan Josep Omella en una conversa, un col·loqui organitzat per la Fundació Pau VI amb l'exministre i actual vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos. No sé si s'ha pogut sentir parcialment o llegir aquesta reflexió.
No ho he pogut sentir, però he llegit, sí.
Certament ha tornat a dir el que està comentant en diferents aparicions públiques el també president de l'Episcopat espanyol, és a dir, que menys crispació. Vostè creu que hi ha massa crispació en la política? Com analitza la situació ara?
Sí, bé, a veure, jo crec que la crispació no és perquè uns vulguin anar contra els altres, sinó que jo crec que tots van contra tots, no? I aquest és el gran problema de la crispació, no? En el sentit de que doncs, s'ha barrejat, el poder o la gestió dels governs amb aquesta cosa tan terrible com ha estat la pandèmia, no? I aleshores, aquí el que el cardenal deia, i evidentment jo hi coincideixo, és que no es pot intentar resoldre problemes molt de fons, com pot ser, per exemple, un problema sanitari, un problema en el qual hi ha hagut tanta gent, doncs, que ha viscut, doncs, tancada a casa, per por, com jo pateixo. No es pot resoldre això sense parlar tranquil·lament, sense discutir, sense posar les dades damunt de la taula. Home, per exemple, jo penso que una de les coses que aquí no s'han fet bé, doncs, és que hi hagin hagut tantes explicacions, tants dies, tantes hores, tants ministres, tants presidents, tantes conferències, i no sabíem encara quanta gent ha mort exactament. És a dir, sabem les xifres oficials, que són 27.000 i escaig, després, més de 43.000, l'Institut de tres organismes oficials, com són l'Institut Nacional d'Estadística, com són l'Institut de Salut Carles III, que el va fundar l'Ernest Lluch, precisament, quan era ministre de Sanitat.
Sí.
I després l'altre que és la... l'altre que és un altre
dels organismes oficials, vol dir.
Sí. Exacte. Aleshores, doncs, que no coincideixin, i que la coincidència, doncs, que la diferència sigui, doncs, entre 43.000 i 27.000, no?
Sí.
Jo crec que hi ha confusió, també, i una de les coses que faciliten o que dificulten el poder parlar tranquil·lament és moure's o treballar amb dades fiables. I ara, en aquests moments, jo crec que hi ha molta gent, i no només hi ha molta gent, sinó que hi ha organismes oficials que no es fien de les dades que dona el govern. Que no es fien de que tantes hores i hores i hores en prime time, a l'hora dels telenotícies, doncs s'ocupin, doncs, un, dos o tres ministres. Recordes que al començament, doncs, hi havia un parell de militars, eren tres o quatre allà.
Sí.
A veure, no per molta estona que un no raoni, si no té les xifres exactes, doncs no es va ser útil, no? I aleshores, on em porta això? On em porta això, Ignasi? Em porta el fet de que jo crec que precisament el no donar la informació amb la brevetat, amb la precisió i amb la... i amb les dades comprovades fa que la gent no s'enfiï. La gent diu, escolti, segurament que vostè ho haurà sentit més d'un cop, hi ha hagut més morts dels que diuen.
Sí, sí, aquests comentaris i aquesta desconfiança, a banda de la frustració i del cansament de tota la situació globalment, que no és tot 100%.
I després, això, a veure, clar que hi ha... O sigui, la crispació, doncs només hi ha una manera de arreglar-la, no? Que és seure, parlar, escoltar-se, aportar les dades i després sobre això doncs, buscar solucions. No? Uh-huh.
Sí, aquesta és la qüestió que, com vostè diu, el fet d'anar tots contra tots fa que no es donin treva i que no hi hagi aquesta aturada una mica per parlar davant d'un problema que supera tothom, sens dubte. Avui amb el periodista Lluís Foix analitzem l'actualitat, sobretot política, però també en aquest context de pandèmia. Només una pregunta molt breu per acabar, senyor Foix. El rei Joan Carles I no serà investigat pel Congrés, això ho vam saber ahir. Què li sembla aquesta situació i les interpretacions sobre la seva inviolabilitat? Quines conseqüències polítiques pot tenir, també?
La veritat és que no ho sé. Jo crec que a veure, si en principi aquelles possibles malifetes o aquelles possibles actes corruptes que ell hagi pogut fer després de ser rei, després d'haver abdicat, doncs això haurien de ser o d'estar sotmeses a la legalitat vigent, diguem-ne, no? El que passa que també jo crec que hi ha una cosa que m'agrada dir, és que una cosa és això, és demanar és que la gent reti comptes des del més alt de tot fins a la persona doncs, normal del carrer, però també que això no sigui un intent o una manera de enfablir o debilitar doncs, el sistema polític, no?
Mm-hmm. Està clar. Sí.
A veure, que si algú, tothom és responsable dels seus actes i no hi ha accions innòcues, no? I quan la llei doncs, no et protegeix o quan la llei no t'empara en una cosa determinada, doncs què passa? Doncs que aleshores doncs estàs al descobert, no? Vull dir, no. Ara, fixi's una cosa, que el PSOE, el PP i Vox s'han posat d'acord en no tramitar-ho, això.
Clar. Això vol dir que hi ha alguna cosa aquí de fons que ho impedeix, vaja. Són partits molt diferents.
Quin tema, Ignasi, posaria d'acord? El PSOE, avui, tal com estan, però el que deia el senyor Cardenal abans.
Sí, sí, de posar-se més d'acord en altres temes, doncs l'únic que els posa d'acord és aquest, vaja, vol dir.
Tres forces d'aquesta... O sigui, Vox, el PSOE i el PP s'han posat d'acord d'això. Vol sí, dir, sí. A veure, que una cosa és que s'ha de fer... Sí, vinga, va, i però clar, llavors també hauríem de... D'anar a veure les conseqüències que tindrà això, no? I aleshores, jo crec que, a veure, la responsabilitat davant, diguem-ne, de la història, doncs hi està, no? El dany moral que s'ha fet el rei emèrit, el dany moral que s'ha fet a si mateix, ja
està fet.
Ja està fet. O sigui, això, miri, una avantpassada de...
Molt breument, sisplau, sí.
I de la segona, doncs, en 1886, o 86, no sé què va ser, 68, doncs, 1868, doncs va marxar, després de molts anys de reina a Espanya, va marxar. Però no va marxar perquè tingués lius amb no sé quants senyors, que tingués 10 fills, cada un amb un pare diferent. No va marxar, va marxar per corrupte, per la corrupció de la seva mare i del seu pare.
Bé, doncs queda clar, la història té precedents i veurem com afecta això a la vida política espanyola. Moltes gràcies, senyor Lluís Foix, periodista, analista. No hi ha temps per més, però en una altra ocasió seguirem parlant-ne. Bona tarda.
Bona tarda. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Diari del Papa.
Minuts per a l'actualitat del Sant Pare i de la Santa Seu. El Papa ha demanat aquest matí que es respecti sempre la llibertat de consciència. Al final de l'Audiència General, Francesc ha expressat el seu desig que els cristians donin exemple de coherència a l'hora d'actuar. Es commemora avui la Jornada de la Consciència, inspirada en el testimoni del diplomàtic portuguès Arístides de Sousa Mendes, que ara fa 80 anys va decidir seguir la veu de la consciència i va salvar la vida de milers d'hebreus i altres perseguits. Que pugui sempre ser respectada a tot arreu la llibertat de consciència i que cada cristià pugui donar exemple de coherència amb una consciència recta i il·luminada per la paraula de Déu. El pontífex ha fet aquesta crida a partir de l'exemple d'Arístides de Sousa Mendes, com sentíem, un diplomàtic portuguès nascut l'any 1855 en el si d'una família aristocràtica. Poc després de l'esclat de la Segona Guerra Mundial, el 1940, va ser nomenat cònsol a Bordeus, des d'on va salvar la vida de milers de refugiats jueus en facilitar-los els visats per entrar a Portugal.
L'actualitat sobre Francesc, cada dia a Ràdio Estel.
A la reflexió de l'Audiència General, el Sant Pare ha explicat que Moisès ens insta a pregar com Jesús, intercedint pel món. En una nova reflexió centrada en la pregària, el bisbe de Roma ha destacat els alts i baixos de l'autor de la llei jueva.
En nuestro itinerario sobre el tema de la oración, nos damos cuenta que a Dios le gusta tratar con personas a veces difíciles. Y lo comprobamos con Moisés. Cuando Dios lo llamó, Moisés era humanamente un fracaso. El libro del Éxodo lo describe como un fugitivo en la tierra de Madián después de haber defendido a uno de su pueblo. Sus sueños de gloria se esfumaron. Moisés ya no era un funcionario prometedor, sino un fracasado que pastoreaba un rebaño que ni siquiera le pertenecía. Y es precisamente en el silencio del desierto donde Dios se le reveló en la zarza ardiente.
El pontífex ha destacat la importància de l'encàrrec de Déu a Moisès per alliberar el seu poble, malgrat les seves limitacions.
«Yo soy el Dios de tus padres», le dijo, y le encomendó la liberación de Israel. Moisés presentó a Dios sus temores, sus objeciones, y ante la misión que le confería de volver a Egipto y ocuparse de su pueblo que sufría, no se consideraba digno de esa tarea, tartamudeaba, no conocía el nombre de Dios para presentarse ante los israelitas. Su oración estaba siempre cargada de por qué. ¿Por qué me enviaste? ¿Por qué quieres liberar a esta gente? Esta falta de confianza en Dios le impidió entrar en la tierra prometida.
Francesc ha assegurat, a més, que la proximitat a Déu i la intimitat amb ell dona grans fruits per al poble creient.
Con estos miedos y vacilaciones vemos en Moisés a un hombre como nosotros. Y Dios, sin embargo, le confió grande responsabilidad. Y a pesar de ella, supo mantener lazos de solidaridad con su pueblo. Moisés era tan amigo de Dios que hablaba con él cara a cara y siguió siendo tan amigo de los hombres que tenía misericordia por sus pecados y rezaba por ellos. Su oración era de intercesión, siendo esta la verdadera pregaria de los creyentes, que a pesar de sus fragilidades tratan de ser puentes entre Dios y su pueblo.
El Sant Pare ha expressat un altre desig, que la festa del Sagrat Cor de Jesús sigui un moment fort de vincles entre tots els creients i els sacerdots.
Pasado mañana, el viernes, celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y vinculada a esta fiesta se encuentra la jornada de santificación sacerdotal. Los animo a rezar por los sacerdotes, por vuestro párroco, por aquellos que están cerca de ustedes y que conocen, para que a través de vuestra oración el Señor los fortalezca en su vocación, los conforte en su ministerio y sean siempre ministros de la alegría del Evangelio para toda la gente.
El Papa també ha recordat que avui és la memòria litúrgica de Sant Albert Chmielowski, protector dels pobres, un cristià polonès que va ajudar els desemparats i marginats a trobar un lloc digne a la societat. Imitant l'exemple de Sant Francesc d'Assís, se l'anomena el pobret polonès.
Diari del Papa, un contacte diari amb Roma i amb el món.
I l'Osservatore Romano ha publicat avui dos textos, un signat pel patriarca ecumènic ortodox Bartomeu I i un altre pel cardenal Son Amalei. Són el prefaci i la introducció, respectivament, al volum titulat Un